I dintre el nostre cinema paradís per parlar de cine, Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bé, en parlàvem ara aquí a l'entrada del que va preguntar la Nuri el passat dimecres, però si et sembla bé, millor que ho escoltem, per la gent que no sàpiga de què va.
Efectivament.
La Nuri Català és la que fa
el safareig.
El safareig. Doncs dintre el safareig passava això.
I prou perquè,
el que necessitis,
perquè només li vull robar un minut a en Jordi Orno, que me perdoni, però només li vull... He vist Roma,
sí.
Perquè escolta'm, està superpremiada, i els BAFTA, heu de parlar dels BAFTA ara divendres.
Sí.
Millor pel·lícula i millor director, jo no sé, hi va haver-hi tres escenes que me varen... Sí, l'escena de la manifestació la vaig trobar molt forta, l'escena que ella va veure el pare de la criatura que ha de tenir, també allà també me va, i després a la platja. Aquestes tres escenes me van colpir, que se diu. Però el resta, molt de silenci, molt de plano, planos així allà, que passava inclús un minut en allà al mateix plano. En fi, no ho sé, què li troben en aquesta pel·lícula. M'agradaria a mi que en Jordi, si m'estàs escoltant en aquests moments, explica'm per què està tan premiada i està tan valorada.
Mira, la pregunta que li farem arribar a en Jordi Orno. Jordi, un minut, no sé si en tindràs prou, t'ha de robar un minut la Nuri perquè li expliquis Roma. De fet, a mi ja m'ho vas explicar un dia aquí, que ja també t'ho vaig preguntar, però explica-li a la Nuri, que en cap moment t'estarà escoltant, què li trobes a Roma i per què ha d'estar tan premiada?
Aviam, ja vaig comentar en el seu moment, i no sé si ho vaig fer-ho amb antena, que Roma és una pel·lícula que destinada a festivals que no a premis cinematogràfics. Sempre he explicat la diferència que hi ha entre un festival i un premi cinematogràfic. Roma també és una pel·lícula curiosa i original en el sentit de que no ha estat produïda per cap productora de cinema a l'ús, sinó que està produïda per Netflix, que és una productora de plataforma digital. Per tant, la seva difusió en sales ha sigut bastant escassa, i lo just perquè pugui entrar a dins dels premis cinematogràfics de cada país. Val? Llavors, comencem pels premis, que diu ella que està molt premiada. Efectivament, perquè, és clar, es valora els valors cinematogràfics. I Roma és una pel·lícula molt innovadora en aquest món del cinematògraf actual. Primera, blanc i negre. Evoca el cinema clàssic.
Correcte.
Segona, la càmera no és la protagonista. Cosa que actualment la càmera és molt protagonista, amb canvis de plano, amb continus travelings, però molt exagerats, per donar... Perquè diuen que així es donen més acció a la trama, i en canvi Roma no ho necessita. Roma fa un llenguatge cinematogràfic que són els protagonistes i la situació, o sigui, l'escena, la que són realment els autèntics protagonistes. I la càmera només és un testimoni del que està passant a l'altre costat. I amb això converteix l'espectador amb un testimoni real del que està passant a la pantalla. La càmera no influeix per res a la percepció que nosaltres tenim del que s'està veient a la pantalla, perquè la percepció ens el donen els actors. Per això la Nuri deia que la càmera es plantava i ens deixava veure l'escena. Bé, perquè l'escena, els protagonistes, són el que estàs veient. No és la càmera la que ha d'això. Quan es mou la càmera? L'escena de la platja és un exemple claríssim. En allà, a l'escena de la platja, hi ha, diríem, tres seqüències en una escena al mateix temps. Quan arriben, quan estan a la platja, quan es despedeix la mare i la empleada domèstica va amb el nen a netejar-lo, i el que succeeix després a l'aigua. Jo no sé quants que m'esteu escoltant heu pogut veure la pel·lícula, però això passa tot en un plano seqüència. La càmera va i ve de la platja a la sorra, de la sorra a la platja, i ens està explicant tota aquella història només amb aquest moviment, que a més és el pas dels actors. Va, això ens diu Cuarón que la càmera no té cap importància, perquè el que té importància és el que està passant allà a la platja. Clar, això, en el cinema actual, que estem acostumats a muntatges tan trepidants, doncs tenim aquesta dicotomia que diguem, però aviam, si no passa res, però efectivament és que està passant molt. El que passa és que no ens ho estan intentant imposar, sinó que nosaltres ho estem vivint, perquè la càmera no és res més que un simple testimoni del que està passant allà. Això també té el seu mèrit. I clar, llavors, les persones que han de jutjar aquesta situació, doncs li donen premis. Un premi que no té, o que no està nominada, el muntatge. Per què? Perquè els muntatges, quan no formen part de la narrativa de la pel·lícula, es fan perquè tingui un dinamisme. Per això hi ha l'Òscar, el millor muntatge, o el BAFTA, o... Per què? Perquè després de que el director hagi rodat totes les escenes de la pel·lícula, té un muntador que li proposa anem tallant aquí, tallant allà, empalmem, i una escena que podria tenir doncs, un dinamisme mitjà, amb el muntatge es converteix en un dinamisme extrem. Per tant, a Roma això no ho necessita. Perquè Roma el que és com si hi haguessin diferents escenes, diferents escenaris d'un teatre, i en allà anés desenvolupant l'acció. I llavors no parlem res, per exemple, de la direcció, esclar. Això comporta una direcció molt exhaustiva, perquè en els plans seqüència no és allò que dius tallo aquí, canvio la càmera de posició o faig un muntatge, i llavors, no, aquí, a la que comença l'acció, no acaba fins al final. Les interpretacions, doncs, esclar, també estan molt aconseguides pel fet de que no han d'estar pensant en que si la cosa no va bé, tallaran i ho afegiran a un altre costat. Mm-hmm. Aquests són uns dels factors molt importants a l'hora de valorar les moltes nominacions. Jo, per mi, 10 són moltes, perquè podríem estar justificant en unes quantes i les trobaríem acertades. Clar, n'hi haurien d'altres que poder les trobaríem una mica exagerades. Mm-hmm. Jo, per exemple, la dicotomia de que sigui nominada millor pel·lícula i al mateix temps la millor pel·lícula de parla no anglesa, tenint en compte de que durant els 91 anys d'història dels Oscars hi han hagut molt poques pel·lícules que no fossin de parla no anglesa nominades a millor pel·lícula i no, n'ha guanyat cap, i això sí, varen guanyar moltes d'elles el de parla no anglesa. El millor director, evidentment, que el pot guanyar perfectament i té molts números per guanyar-lo. Però en el BAFTA s'ha donat que ha guanyat el premi a millor pel·lícula en general i també ha guanyat el premi a millor pel·lícula no anglesa.
Doble no anglès, de parla no anglesa.
I evidentment el de millor director. Uh-huh. Per tant, ja s'ha donat aquesta incongruència amb el que consideren el segon premi d'acadèmia més important. Perquè, clar, al BAFTA hi concorreixen com millor pel·lícula la majoria de les pel·lícules que després van als Oscars, perquè també parlen amb el mateix idioma, l'anglès. Uh-huh. Per tant, veurem si aquest any es trenca la tradició de que millor pel·lícula i millor pel·lícula de parla en anglesa és la mateixa, i al mateix temps el director. Dels altres premis, ja en parlem. Evidentment, la millor fotografia també se'l pot emportar, perquè, esclar, en aquests casos que la càmera no és protagonista, el que és protagonista és el que es veu. Per tant, s'ha de triar molt bé quin enquadre es fa perquè aquell enquadre doni a l'espectador la suficient informació perquè el que està veient no li hagin de canviar de posició. I només es canvia de posició quan ha de seguir els protagonistes i, a més, en planos oberts. No són planos allò tancats que no saps per on davant, sinó que planos oberts per l'avinguda quan van al cinema, en el tros de la platja, o en el tros del parc, quan la càmera està allà quieta i veiem tot el procés sense que la càmera canvi de posició. Per què? Perquè el que n'interessa realment és el que passa en primer terme al parc i en segon terme el que no desvetllaré, perquè seria fer un spoiler bastant important de la pel·lícula. Mm-hmm. Per tant,
suposo que ha quedat aclarit, Nuri.
Sí, que és una mica complicat tot això, perquè el llenguatge, quan has de parlar de llenguatge cinematogràfic, i no és el que la gent voldria dir, per exemple, el que tu deies, és que no passa res.
No passa res, exacte. És el que diu la gent, no passa res.
No passa res amb l'acostum que nosaltres tenim de que passi.
De que passi.
I creieu-me que el que passa realment és que ens estan influint perquè veiem que passa alguna cosa, però realment passa el mateix, perquè és una acció que ens la plantegen canviant de planos i muntatges trepidants, però que si hi hagués una càmera, com en un teatre, passaria exactament el mateix. Però el protagonisme el tindrien els que estan a l'escena, actors i escenari, i no muntatge o canvis de càmera trepidants, perquè ens doni la idea de que l'acció és més trepidant, valgui la redundància, del que realment està passant.
Una altra de les coses que també coincideixo jo moltes vegades amb la gent quan parlem d'aquesta pel·lícula és el so. El so, per mi, és deficient. Sí. Perquè tens treballs, entendre'ls com parlen.
Exacte. Jo també, quan la vaig veure, la tele.
Sí, jo també la tele.
Jo me pregunto, en el cinema el so és igual? Pues no ho sé, perquè no he tingut ocasió de veure-lo en el cinema. Aviam, aquesta gent parlen, molta part de la pel·lícula, en mixteco, que és un llenguatge ancestral de Mèxic. Aquí està subtitulat, per tant aquí no hi ha problema, ho entenem perfectament. Sí. Però clar, quan parlen en espanyol, en mexicà, a mi també se me'n van anar moltes paraules. Exacte. Però clar, jo dic, és defecte de la pel·lícula o és defecte de que al sentir-la per la televisió, la qualitat del so que em dona el meu aparell no és l'adequada per poder captar perfectament tot aquest... No ho sé, no hi puc entrar perquè, esclar...
Indica la majoria de la gent l'ha vist per televisió més que per cine.
Exacte, i la Nuria li passa el mateix camí. Sí,
no, no.
Que moltes escenes se te passa el diàleg perquè quan parla la mare amb els nens parla així i la Chloe, pues, amb aquella manera de parlar que quan parlen en màgica són tan fluixets. Vull dir, esclar, és una mica complicat. I llavors també vaig observar que la mescla de so tampoc era massa adequada, però tampoc sé si és que realment quan l'estic veient per un canal que és com la televisió de casa, que només té un altre... Clar, la mescla de so et donava que quan escoltaven parlant ells tenies un so molt fluixet, que gairebé no ho entenies, però els efectes que estaven al voltant eren...
Sí.
Ai, amb això no hi puc entrar. Això no hi puc entrar perquè no l'he vist, jo no l'he vist en condicions cinematogràfiques, l'he vist a la tele.
Sí, com ja dic, com la majoria de la gent a través de Netflix, i alguna vegada inclús estan anant enrere per poder a veure què ha dit, que em penso que ha dit això, em penso que ha dit l'altre,
i tampoc.
Tampoc.
Una cosa que volia dir, només hi ha hagut 10 pel·lícules amb 91 anys que estan nominades, siguin de parla no anglesa, a la millor pel·lícula, i cap ho ha aconseguit.
Hi havia
pel·lícules com La vida és bella, eh? Vull dir que...
Sí.
I de totes les pel·lícules que han guanyat la millor pel·lícula, només 12 no eren produïdes als Estats Units. De les quals 11 eren britàniques i parlades en anglès.
Correcte.
I una era muda. The Artist. O sigui que veieu els rècords i el que trencaria Roma si ja guanyés premi millor pel·lícula i a més hi afegís la duplicitat a millor pel·lícula de parla no anglesa. Això, jo si haig de fer la quiniela i l'haig de fer a la meva manera, no ho posaria. Vull dir, posaria com a millor pel·lícula, si vols te la dic.
Això és el que te volia anar. Teníem la travessa dels Oscars, que deies que volia fer una rectificació.
Bueno,
si anem a la pel·lícula, havies apostat per El vicio del poder.
I continuo.
Aquí continues, vinga. La millor direcció, havies apostat per Adam McKay,
no,
que és el mateix.
No, en Cuarón.
Poses en Cuarón.
Alfonso Cuarón.
Vale. Poses en Cuarón. El millor actor...
Christian Bale.
En Christian Bale, que també el que havies, perquè havies dit en Rami Malek, de Bohemian Rhapsody, que va ser premiat en els BAFTA.
Sí, però també et vaig dir que estava una mica confós entre un i l'altre. Evidentment, en l'animal excés se'ls estan portant gairebé tots, però... Bueno,
apostes per en Christian Bale.
Podem fer un pot de confiança amb en Christian Bale. Home.
Vinga, Christian Bale. Millor actriu, havies dit la Lady Gaga. Continues amb Lady Gaga?
Home, jo crec que s'ho mereix. Jo no dic pas que l'hagi de guanyar. Jo estic parlant de la meva percepció.
Sí, sí, sí. De fet, és la teva travessa.
La meva percepció, doncs, Lady Gaga s'ho mereix. Però jo els he vist totes. Bueno, la Melissa McCarthy no, perquè s'estrena aquesta setmana, per tant no l'he pogut veure, però en fi, la Melissa McCarthy és la que menys possibilitat té, però és que la Yalitza Aparicio, pel sol fet de la manera en què està actuant a la pel·lícula Roma, ja val la pena el seu reconeixement. La Glenn Close, déu-n'hi-do. La Olivia Colman, amb aquesta interpretació de la reina d'Anglaterra, s'està també lluint. I Lady Gaga, jo crec que s'ho mereix, perquè no havent fet cap pel·lícula, la interpretació que fa... Vale, doncs mira, deixem-la Lady Gaga.
Molt bé. Anem a les de repartiment. El millor actor havies dit en...
Marçal Ali.
Sí. Continues
jo
amb...
continuo dient Marçal Ali, que més actor de repartiment que de protagonista podria haver-ho set, també, però... En fi, aviam en quin grau de percepció interpreten això d'actor de repartiment. Perquè els actors de repartiment, ja et vaig comentar l'altre dia, que a vegades perquè surtin poc ja n'hi ha prou. Aquí tenim el Sam Elliott, que és el germà del protagonista de Ha nacido una estrella, que al mateix temps és el seu representant, que no és que tingui un paper molt important a la pel·lícula, però sí que és el contrapès a la manera en què es comporta el protagonista. Però, de moment, deixem en Marçal Ali.
I per acabar, la millor actriu de repartiment, havies apostat per la Emma Stone, a la favorita.
Jo diria que la Emma Stone o la Cher Weisz. En fi, deixem la Emma Stone.
Emma Stone. Molt bé, doncs més repassant, millor pel·lícula, El vice del poder, que l'has continuat apostant. Has canviat la millor direcció amb l'Alfonso Cuarón, abans havies dit l'Adam McKay.
Exacte, que vaig a la aposta de la minoria dels premis, perquè el 80% o el 90% dels anys ha coincidit pel·lícula i director.
També has canviat Christian Bale per Rami Malek a l'apartat del millor actor.
Aquest voldria no haver-me de arrepentir. Perquè és que vull dir, no, tots dos estan, un per la caracterització i l'altre també, i a més la interpretació. Deixem en Christian Bale, veiem què deu ser.
I no has canviat ni la resta, la millor actriu continues amb Lady Gaga, el millor actor de repartiment Mahershala Ali, de Green Book, i la millor actriu de repartiment, la Emma Stone, per La favorita. Doncs de moment és el que hi ha. Si l'has de canviar, encara ens queda ja? O...
Sí, es queda una setmana encara.
Queda una setmana.
És el 24.
De moment aquesta la que guardem i després compararem ja el dia dels Oscars. Jordi, ràpidament, tenim 7 minuts per arribar al punt de la una i perquè ens expliquis quines són les pel·lícules de la setmana, les estrenes d'aquest cap de setmana. Francesa, tenim alguna?
Sí, n'hi ha...
No fallen, eh?
N'hi ha... Dues.
Carai.
Dues. Una d'històrica, que és El canvi de reines, dirigida per Marc Duguent, i que ens porta a l'Europa de 1721, on Espanya i França doncs volien segellar la pau, amb dos casaments, els dos hereus dels dos trons, amb dos princeses jovenetes. La cosa no sortirà tal i com ells es pensaven, i aquestes dues jovenetes, gairebé nenes, es trobaran al mig de tot un jocs de poder entre les dues grans potències en aquell moment de l'Europa continental. I l'altra és L'escola de la vida, un drama sobre un nen que és recollit per una família que el pare és el guardaboscos d'un comte de les afores de París, i doncs allà doncs descobrirà una llar, perquè vivia al carrer, això està ambientat al París de 1930, i allà en aquesta zona doncs coneixerà un caçador i pescador furtiu que està enfrontat precisament amb el guardaboscos, que precisament la seva feina és evitar que això passi. Aquesta amistat no serà ben vista pel seu entorn. I altres estrenes, Alita Ángel de Combate, és una adaptació d'un còmic manga que està dirigida per Robert Rodríguez i produïda per James Cameron. O sigui, l'equip tècnic ja té prou poder. I l'equip artístic també, perquè a part de Rosa Salazar, que és la nena, la joveneta que interpreta Alita, hi trobem Christopher Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, que el trobem aquí en aquest repartiment també, i Michelle Rodríguez. Per tant, pel·lícula de ciència-ficció i de molta acció. Els Oscars estan presents en Cafarnaum, una pel·lícula que està nominada a l'Oscar com a pel·lícula de parla no anglesa i, si no, val gerrat per al Líban.
Carai.
Però està nominada, eh? O sigui, està dins de les 5 més vistes. Parla d'un nen que denuncia els seus pares per haver-lo portat a aquest món quan considera que no està visquent la vida que li tocaria viure. És un plantejament molt curiós. Últimament estan de moda portar a la pantalla les vides de polítics nord-americans. Doncs aquesta setmana arriba el candidato amb Hugh Jackman, que interpreta en Gary Hart, un polític que va disputar la presidència dels Estats Units, si no recordo malament, amb George Bush pare, i que les eleccions eren del 88, però un any abans es va destapar un escàndol de faldilles que va arruïnar totalment la seva
vida. Això és el que pequen a vegades els polítics americans.
Exacte. Llavors, dues seqüeles, Feliz Dia de tu Muerte 2, no ha passat gairebé un any i tres mesos que es va estrenar la primera. La protagonista té que morir per reiniciar el mateix dia, per intentar canviar aquest bucle. En la primera ho aconsegueix, però ara el bucle es torna a reproduir, i no només l'afecta amb ella, sinó que afecta a tot el seu entorn. Repeteixen els mateixos actors i director d'entrega. I Perdiendo el Este és una altra pel·lícula que també és una seqüela. Perdiendo el Norte és aquella pel·lícula que els espanyols se'n van a Berlín i volien allà començar una nova vida pensant-se que eren els amos del món. Doncs bé, ara aquí se'n van a Hong Kong, per això se'n diu Perdiendo l'Este, a la recerca de noves oportunitats, però ja encara és pitjor, perquè costums, idioma i manera de ser de l'extrem orient és molt diferent del que de l'europeu, que encara en Berlín se'n podien ensordir, però allà ja la feien. Aquí tenim també el mateix repartiment de la primera entrega, amb Miquel Esperbé, Carmen Machi, Malena Altero i Javier Cámara. El director és nou, Paco Caballero, i aquí s'hi afegeixen altres cares de la comèdia hispana, com Leo Harlem, Edu Soto o Fele Martínez. I aquestes ja són les estrenes més destacades d'aquesta setmana. I si anem a Torroella, trobaríem que fan una altra seqüela, la seqüela de Rompe Ralph, en aquest cas Ralph Rompe Internet, i que ens porta a que aquest personatge, que recordem que en la primera part ja vam dir que és el típic dolent dels videojocs, però que ell es vol convertir en heroi, ara aquí amb els seus amics es colen en el món d'internet amb totes les seves característiques d'aquesta xarxa, però tant el més temut com el més gratificant. I l'altra pel·lícula és una pel·lícula que també té nominacions als Oscars, el Roll Arriba, el Blues de Bale Street. Aquesta pel·lícula dirigida per l'oscaritzat Barry Jenkins i protagonitzada per Regina King, en un paper de repartiment, que està nominada a l'Oscar precisament per aquesta interpretació com a mare d'aquesta jove negra de 19 anys que pateix, que està visquent un malson, està embarassada i la seva parella està tancat a la presó injustament.
Molt bé. Déu-n'hi-do avui, eh?
Nuri, te saludo.
Déu-n'hi-do, perquè deia un minut i quasi fem tota la secció parlant de Roman, però penso que ja ha quedat aclarit, com també hem tocat un xic aquests premis BAFTA, premis de l'Acadèmia Britànica, i per acabar la travessa i el...
En els BAFTA, qui ha guanyat l'actriu de repartiment és la Rachel Weisz, la competència de l'Emma Stone.
Mm-hmm. Sí, Rachel Weisz, ja ho veig aquí, sí. Per la favorita.
Ja, és clar, ja, en pel·lícules d'aquestes que les dues actrius de repartiment ja també són gairebé protagonistes, hosti, una mica complicat.
Jordi, doncs...
Setmana que ve més.
La setmana que ve. Doncs recordin, més també avui... No, demà a les 4 de la tarda, més coses sobre el món del cinema amb l'equip de cine. Jordi, bon cap de setmana i fins divendres que ve.
Val, molt bé, adeu-siau, bon cap de setmana.
I ho deixem aquí, els deixem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel i després els esports zona mixta amb l'Ivan Garcia. Recordin tota la programació que tenim el cap de setmana, tan pròpia com la que ens arriba des de la xarxa. Bon cap de setmana i fins la propera. Adéu-siau.